El Dia Internacional contra la Violència Masclista es commemora el 25 de novembre, però aquí a Sant Cugat les activitats s'allarguen durant diversos dies. Ara, quan són aquí en directe a les 10 i 7 minuts, volem parlar d'una activitat que es fa aquesta tarda, concretament a Mirassol, en aquest cas al taller sobre masculinitats a càrrec d'homes igualitaris. Organitza o impulsa l'associació No estàs sola, per això tenim nosaltres a la Maribel, que és la fundadora d'aquesta associació. Maribel, bon dia.
Hola, bon dia.
I també després parlarem amb l'encarregat d'impartir aquest taller, el Paco Abril, primer de tot. Però, Maribel, per què és important un taller sobre masculinitats?
Bé, nosaltres pensem que és important per la sensibilització, no? Com ben has dit, el 25 de novembre va ser el Dia Internacional contra la Violència, però des de l'associació fem activitats durant tot l'any, perquè pensem que no s'ha de concentrar en un dia, sinó que ha de ser continu la sensibilització. I el taller aquest concretament d'homes igualitaris pensem que és important, perquè és un grup d'homes on es replantegen les masculinitats d'una forma diferent de l'any parant, i pensem que és una bona forma de sensibilitzar.
Doncs precisament us dèiem, volem parlar amb el Paco Abril, que és l'encarregat de fer aquest taller aquesta tarda. Paco, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Primer de tot, ben bé, què vol dir quan parlem de masculinitat?
Bueno, la masculinitat és pel fet de ser homes, pel fet de tenir un cos d'home, de néixer home. La societat t'otorga una sèrie de mandats, de rols i d'estereotips amb el qual hem de viure, no? Llavors és molt ampli. Hi ha una masculinitat que podríem dir que és hegemònica, que significa que ens acoplem a una sèrie de rols i d'estereotips i de mandats tradicionals, si vols, no? Els homes són forts, els homes són forts, els homes són els proveïdors de la família, una sèrie de mandats molt tradicionals. Però també hi ha gent que s'escapa o trenca amb aquest model tradicional i construeix el que podríem dir unes masculinitats alternatives, dissidents, igualitàries, no violentes, davant d'aquest altre model, perquè entre les coses no considera que no és just respecte a les dones i a la societat, i tampoc és bo per ell, no? Llavors, bueno, aquest seria una mica el plantejament, no?
Perquè aquesta mena de replantejament, fa uns anys que alguns homes van començar a fer-lo, cada vegada n'hi ha més?
Sí, bueno, es parla de noves masculinitats, en el sentit de que és una cosa, diguem-ne, nova, que no és veritat, perquè sempre hi ha hagut homes que s'han qüestionat de manera crítica aquest model tradicional i poc igualitari de la masculinitat, no? Però sí que és veritat que en aquests darrers anys, sobretot impulsats pel pas que han fet les dones, no?, de reivindicar la seva posició i una igualtat real, millor dit, no?, en la societat, molts homes també secunden aquesta visió de feminista, no?, i també es puja en aquest carro de construir models i relacions entre homes i dones basats en la igualtat i no en la desigualtat i en el domini d'un sobre l'altre, no? Llavors, en aquest sentit, jo diria que sí, que podem dir moda, no ho sé, que hi ha més homes, sobretot homes joves, que estan qüestionant-se el model moltes vegades per veure com el que està passant a la societat i com les dones responen davant de la desigualtat que hi ha, i d'altres vegades també per motu propi, no?, d'un replantejament personal, de no trobar-se còmodes amb aquest vestit tradicional hegemònic i voler ser d'una altra manera, no? Sempre amb aquesta línia de la igualtat, la no violència, etcètera, no?
I en aquest sentit, però, hi ha molta feina per fer, però com es pot fer per reconstruir aquesta masculinitat, especialment per les persones que han nascut envoltats del que dèiem abans, d'aquesta masculinitat hegemònica, i que, a més, durant molts anys fins i tot l'han practicat? Com es pot treballar això?
A veure, nosaltres pensem i diem que això s'ha de començar quan abans millor, és a dir, l'escola és un lloc propici per reflexionar entorn a les masculinitats i entorn a la igualtat, no? I des de ben petits, no?, intentant construir models més sostenibles, no? Més igualitaris i menys lligats als estereotips tradicionals, no? Això per un cantó. Després els mitjans de comunicació també tenen una responsabilitat important de no promoure certs models i certs estereotips a través de la publicitat, perquè bueno, la difusió que tenen també afecta. Després hi ha un tercer, que és les pròpies persones, sobretot en aquest cas els homes, no? Poden fer una revisió, per exemple, nosaltres sempre diem que com a homes ens hauríem de revisar en el sentit de veure quins privilegis tenim pel fet de ser home en aquesta societat, no? I aquest ha de ser el primer pas, no? Quan tu t'adones que tens una sèrie de privilegis, jo que sé, a nivell familiar, laboral, en l'espai públic, etc., pues, és el primer pas per dir, bueno, pues, potser haig de renunciar a alguns d'aquests privilegis, has de donar un pas enrere, i a partir d'aquí és quan comences a qüestionar-te el model i voler optar per altres formes que siguin, pues, això, més saludables i que proporcionin més benestar personal i també social, no? I als que estan al teu entorn, no? Perquè el model hegemònic, pues, a part d'injust, provoca molts malestars també en molts homes, no? O sigui, l'aferrar-te a aquest model, per exemple, el ser la figura proveïdora que ha de guanyar els diners i mantenir la família, que és un dels mandats aquests de la masculinitat, doncs implica que molts homes no puguin o no tinguin el temps per dedicar-se a les seves criatures o estan més vinculats amb les seves criatures, no? Mm. Llavors és veure, posar quins costos té també aquest model, no? I quan tu te n'adones per un cas dels privilegis que tens, els costos que provoca, és quan es comencen a fer canvis en la teva vida quotidiana, no? Que és quan les coses canvien, no? Quan nosaltres diem en la nostra associació tothom és una revolució interna pendent, és a dir, hem de fer una revisió interna de com ens hem construït i a partir d'aquí que fas aquesta revisió és quan comences a fer canvis en la teva vida quotidiana i comences a tenir relacions més sostenibles i més igualitàries.
Mm. Té un punt també, no, del precisament aquest privilegi que moltes vegades te n'aprofites però no n'ets conscient. Ara en parlarem també amb la Maribel, no? Que quan te n'adones que realment hi ha coses per les quals tu no et preocupes, i en canvi les dones que estan al teu voltant, és una cosa que les preocupa cada vegada que surten de casa, suposo que això... Com es pot fer perquè la gent també se n'adoni, no? Perquè, clar, és molt... Abandonar un privilegi és molt difícil.
Sí, bueno, primer hi ha privilegis que són...
Sembla que l'hem perdut, el Paco. Ara intentem recuperar la trucada de seguida. Maribel, en qualsevol cas, la mateixa pregunta, dèiem, que en la línia, per exemple, d'aquestes, per exemple, les marxes de la por que s'estan fent ara aquí a Sant Cugat, aquestes marxes per identificar zones que fan sentir a les dones insegures i que per les quals, per exemple, jo que sóc un home, a més sóc un home blanc, més aviat alt i corpulent i no em preocupo, hi ha certes coses de les quals no em preocupo, és en aquesta línia, això?
Sí, clar, homes i dones tenim una percepció diferent de l'espai públic, no? Sobretot a l'espai nocturn. Llavors, segurament tu coneixes, i jo també, quasi una gran part de les dones tenim por quan sortim al carrer, quan està poc il·luminat, quan hi ha zones fosques, i els homes normalment no sentiu aquesta por.
Si no sols t'ho planteges.
No, ho teniu tan normalitzat que l'espai públic és el lloc on vosaltres podeu... Bueno, fer el que vulgueu. I nosaltres ja des de ben petites ben tenim interioritzat que l'espai públic pot ser un lloc perillós per nosaltres. Ens poden violar, ens poden agredir, o sigui, tenim ja, naixent des de ben petites amb aquesta concepció, no? de la por. Mm. Tenim por normalment a l'espai públic. Quantes noietes, inclús joves, van amb el mòbil, escolta, ja he arribat, escolta, fes-me una trucada quan arribis aquí, quan arribis allà.
O des de que baixes del tren fins que arribes a casa estàs trucant
exacte,
algú que amb qui estàs parlant
exacte.
Contínuament.
I posem sempre l'atenció a la noia, a la dona, no? Quan hauríem de posar l'atenció també, i sobretot amb els nois. Educar-los perquè no vegin que s'ha d'agredir els cossos de les dones, que no són propietat privada, que les relacions s'han de consensuar sempre, que mai poden ser imposades i que no es pot legitimar la violació, a qualsevol hora, perquè quants comentaris sentim amb els mitjans, per exemple, és que anava beguda, és que anava amb una faldilla curta, no? Posem sempre l'atenció a la víctima. No, no, hem de posar l'atenció a l'agressor per evitar que aquests nois es sentin legitimitzats a agredir a les dones.
Paco, sembla que ja tornem a tenir aquí. Sí. El que dèiem abans, que abandonar els privilegis és el més difícil.
Sí, és molt difícil. Jo primer diria, en la línia del que comentava la Maribel, no? Que per moltes dones és un dret que no tenen, no? És a dir, haurien de tenir dret, igual que els homes, de sentir-se segures al carrer. Llavors, s'hauria de treballar en aquesta línia, no? No és que hem de perdre als homes el privilegi de sentir-nos segures d'anar per un carrer fos, sinó intentar aconseguir que les dones puguin estar segures en l'espai públic, no? I, per tant, que això es converteixi també en un dret per elles, no? Però hi ha d'altres privilegis que sí, evidentment, ens costa, no? Ens costa renunciar, no? A que tenim més dret a ser cuidats que no pas a cuidar d'altres, no? Llavors, això és un procés que s'aconsegueix, no és un procés, o sigui, és lent, no? És un procés de reflexió, és un procés de reflexió crítica, no? D'adonar-te, bueno, de per què això es converteix en privilegi i com puc fer per canviar, no? I per canviar, bueno, doncs és donar espais a altres possibilitats, no?
Mm. I més enllà d'això, dels privilegis, no? A l'hora de plantejar una nova masculinitat, és a dir, quin ha de ser l'objectiu? Què és el que ha de guiar l'home del futur?
Bueno, nosaltres sempre diem, per un cantó, revisió crítica, no? Això seria el primer que hem parlat, no? I per altra banda, pues, bueno, o sigui, per tant, desafiar i desmantellar aquestes estructures de poder i aquests privilegis, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, hi ha una sèrie de tasques que haurien de fer els homes, perquè moltes ens estan negades en la socialització. Una d'elles, per exemple, és la capacitar-nos per gestionar les nostres emocions, no? O sigui, això té conseqüències, no? Aquesta curassa que moltes vegades portem els homes, no? Que no deixen expressar, l'única que podem expressar és la ira, no? Doncs té conseqüències respecte a la violència cap als altres i la violència cap a nosaltres, no? No legitimar la violència, trencar els silencis, no? És a dir, no ser còmplices dels silencis. Ara, fa poc, arrel del 25N, ha sortit la campanya tant de l'Ajuntament de Barcelona com de la Generalitat, que posaven el foc en l'home, no? En que no siguis còmplice d'aquesta violència, no? I que no et callis, no? Que puguis dir. Això crec que també és important, no? Valorar altres facetes de la vida, més enllà de la vida laboral. Un dels mandats d'aquesta masculinitat hegemònica, no? és els homes han de desenvolupar-se professionalment, han de tenir un èxit professional, no? Ni tots els homes poden tenir aquest èxit, ni és tan fàcil, no? Moltes vegades...
No hi ha lloc, tampoc, no? Perquè només els homes tinguin...
I per altra cantó hi ha altres facetes de la vida que ens poden enriquir, no? A nivell personal, doncs tenir cura de les persones, dels fills, si en tenim, o cuidar-nos a nosaltres mateixos, no? O gaudir també de la vida, això també és important i posar-lo al centre, no? Les cures, no? Pròpies, tenir cura de nosaltres, no? I relacionar-nos amb igualtat. Per tant, jo crec que aquest seria una mica, a grans trets, les línies en les que podríem reconstruir aquesta masculinitat alternativa o dissident del model tradicional, no?
Bé, Maribel, en aquest cas, des de la vostra perspectiva, que sou les que heu impulsat també aquest taller, per vosaltres, aquesta... Parlaves abans, de posar el focus no tant en l'agressor, sinó en l'home, en aquest cas, o en el paper de l'home en la societat, i no tant en el canvi que ha de fer la dona. Va en aquesta línia, no?, que és important fer tallers d'aquest tipus.
Per nosaltres l'educació és un punt importantíssim per canviar les coses, no? Pensem que l'educació, la formació és vital, no?, per poder tenir una altra perspectiva diferent i poder contemplar tot això. O sigui, també és molt important, no?, aquesta revisió interna que parlava el Paco, és totalment necessari. Revisió interna perquè nosaltres, dones i homes, naixem socialitzats des de que ja estem a la panxa de la nostra mare, no? Ja s'espera una cosa de nosaltres en funció del nostre sexe. Doncs bé, tot això replantegem-nos perquè, bàsicament, perquè no funciona per una gran part de la societat, que són les dones, no? És injust i mantenint aquests models fem una societat malalta, una societat molt injusta.
I precisament aquesta justícia no es pot entendre, no? Una societat justa en la que no hi hagi igualtat?
No, 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 nosaltres entenem que no. Però és que arribem a normalitzar-la. Pensem aquest problema de l'alteritat, no? O sigui, això no m'afecta a mi, això és d'uns altres, els abusos, les agressions, això passa a altres llocs, aquí en el nostre entorn no pot passar, no, no, això passa aquí, passa tot arreu. Llavors hem de tenir presents de quina forma estem cadascú de nosaltres, cada persona de nosaltres, de quina forma estan reproduint aquests models que són injustos. Com ho fem? A través, eduquem els nostres fills i les nostres filles amb principis d'igualtat? Estic reproduint aquests models? Em faig còmplice com a home, potser, de determinats acudits masclistes? Quantes vegades normalitzem, per exemple, la publicitat? On surten els cossos de les dones quasi despullats per anunciar qualsevol cosa? De quina forma estan reproduint i com normalitzem tot això? O sigui, ara estem al Casal de Mirassol, també tenim una exposició molt interessant que us convidem a veure, que del Drac Màgic, que parla sobre això, els cossos de les dones, la representació dels mitjans dels mitjans audiovisuals en els cossos de les dones. Com normalitzem, no?
I en aquest cas, per tant, dèiem, hem de fer aquest canvi en general, però també pel Paco, pels dos. Vivim en una espècie de... Hi ha un sector que petit, però que cada vegada guanya més pes a la primera línia informativa, que aboga per una espècie de contrarreforma a tots aquests passos que s'estan fent per igualar, per treure la dona d'aquest paper secundari, des del punt de vista de valors social i per qüestionar també fins i tot el terme de violència masclista. Paco, vosaltres, què fem endavant d'això?
Bueno, aquest és un problema. Quan s'invita o es promouen canvis en relació a més igualtat, doncs apareixen les resistències. Nosaltres ho veiem molt quan treballem amb col·lectius d'homes, no?, que de seguida doncs busquen arguments per negar evidències, per exemple, com la violència masclista, no? I sempre diuen, no, però els homes també patim violència, no? Això són resistències per no abandonar aquest model tradicional i aquests privilegis i aquest poder, no?, que tenen alguns homes, no? I a més el problema és que no només aquí a Espanya, sinó també a nivell d'Europa, doncs està creixent molt i partits que entre el seu ideari pues, neguen, diguem-ne, la igualtat o neguen la violència de gènere i comencen a tenir altaveus amb persones que pensen així. Això és un problema, no? Llavors, com combats això, no? Bueno, pues, combats amb dades, no? Nosaltres, quan ens comencen a negar de que no existeix la violència masclista, per exemple, o que la igualtat ja existeix, doncs aportem dades. Doncs no, mireu, no hi ha igualtat perquè la representació, per exemple, política entre homes i dones no és igualitària, o l'accés que tenen les dones a certes posicions de direcció en les empreses doncs és d'un 30%, no? O la violència masclista, aquestes són les dades, no? I davant d'això, bueno, doncs es pot posar un mirall. És el que podem fer, intentar que cada cop aquestes evidències doncs, puguin calar en la societat, no? Però és veritat, no? Estem preocupats, no?, davant d'aquesta contrarreacció, no?, d'aquests grups, no?, de persones i de partits polítics, no?
Sí, tenim una societat masclista, és estructural, estructuralment és una societat masclista en la qual les lluites són contínues, I no es pot retrocedir, o sigui, amb l'aconseguit no es pot mai retrocedir. Per això per nosaltres també és molt important la formació en perspectiva de gènere en tots els àmbits, en qualsevol àmbit, en el judicial, importantíssim, no?, però els mitjans, en qualsevol àmbit, la formació en perspectiva de gènere és el que ens pot obrir la ment sobre això i deixar, perquè això és una desconeixença absoluta del problema. Portem des del 2003 fins ara Sols en feminicidi íntim, o sigui parella o exparella, 1.033 dones assassinades. Això és un gran problema que tenim la societat davant. I això és el feminicidi, la punta estructural de l'iceberg, però quantes formes masclistes hi ha per sota? Moltíssimes. Això és el que hem de revisar sota el nostre punt de vista.
També quantes dones veuen la seva vida destruïda sense morir, destruïda per aquesta pressió.
Aquestes no surten a les estadístiques, però evidentment nosaltres tenim contacte amb tot aquest dolor, i no solament de les dones, sinó el dels nens i les nenes que estan allà. Perquè els nens i nenes que estan allà en una família on hi ha violència de gènere són nens que pateixen igualment.
I en aquest també, què els respondries a les persones que argumenten que treuen aquest concepte de les denúncies falses?
Sí, això sempre és recurrent, és una de les resistències, com deia el Paco, que són recurrents. No? Nosaltres també patim violència, no? Bueno, sí, ningú nega que hi hagi violència contra nens, contra homes, però parlem de proporcions, anem a ser seriosos i parlem de proporcions. La nostra societat és masclista, per la qual va afectar a una gran majoria de dones, no? Llavors, que s'informin, que vegin els informes del Ministeri, que s'informin, que no val reproduir aquests bulos o aquestes idees, no? sense cap fonament, que s'informin.
Doncs bé, avui a les 7 de la tarda, al Casal de Mirassol, Paco, una mica com anirà això, molt ràpidament, perquè la gent que pugui plantejar-se una mica com serà el taller.
Bueno, jo l'hem plantejat entorn a una sèrie de preguntes, no? Entre d'altres, bueno, què significa ser un home en la societat actual, no? I que si necessitem nous models de masculinitats i com podem anar cap a aquests models, no? Que és el que afavoreix un canvi dels homes, no? I també un tema important és veure quins són els mandats de gènere i els mecanismes estructurals que afavoreixen la desigualtat, ser conscient d'això, no? Parlarem de micromasclismes, de privilegis, etc. No? Llavors, una mica és una xerrada interactiva on es tracta de que entre tots i totes pues, puguem esbrinar com ha de ser aquest home per la societat del segle XXI, no? Perquè està clar que el model tradicional hegemònic no serveix, no? Vull dir, es necessiten models d'homes dissidents i alternatius, i es tracta de veure quins són els reptes, no? Que tenim per davant com a homes per construir-nos en una societat pues, en igualtat, sostenible i fora de la violència, no?
Doncs bé, avui, com dèiem, 7 de la tarda. Maribel, moltes gràcies.
A vosaltres.
I Paco Abril, moltes gràcies també. I algun altre dia et convidarem aquí a l'estudi, que avui era complicat. I t'agraïm igualment molt que estiguis amb nosaltres per telèfon i que vagi bé el taller.
Gràcies.
Marxem ara a publicitat. Tornem de seguida per parlar de recomanacions de vins per Nadal. Oleguer Martí, amb la seva sapiència infinita, ens donarà segurament els consells per triomfar a aquestes festes. Fins ara.